Néstor Querol, renovat fins al 2022. Notícia d'última hora, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Néstor Querol seguirà al Centre d'Esports Sabadell fins al 2022. Fa uns minuts, com diem, s'ha anunciat aquesta renovació de l'atacant castellonenc per una temporada més, sigui quina sigui la categoria del primer equip. Un podria pensar que és un gest del club ara que Néstor està lesionat, que també, però seria massa simple quedar-se simplement amb això. És un premi a un futbolista que ha rendit a qualsevol categoria en la qual ha jugat, que va ser un dels principals herois de l'ascens a Marbella del passat juliol, que sempre ha tingut el gol entre cella i cella. Ara, per cert, que tanta falta li fa a l'equip. I que en la seva primera aventura al futbol professional, amb 33 anys, ha demostrat que la segona no li queda gran. Segur que és una bona dosi de moral a un futbolista que es troba en la recta final de la seva recuperació, que ha retallat terminis a una greu lesió de genoll i que l'Anxo Carro no, però que Butarque ja podria tenir els seus primers minuts des d'aquell partit contra el Lugo, precisament a la nova Creu Alta.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Li estava fent la guitza a l'ordinador, però tenim el Roger Benet avui a les vies de so, juntament amb el Toni Pacheco. Comencem.
Es comenta la recepció.
Si tot funciona com ha de funcionar, en uns minuts escoltarem aquí Néstor Querol en directe a l'Hotel Suís. Avui programa farcidet, com veureu, perquè també s'acaba de sortejar ara fa tot just uns minuts la Copa de la Reina de Waterpolo, en la qual l'Astralpool Natació Sabadell ha quedat aparellat amb el Sant Feliu. Avui, per cert, a Canllong ha debutat Marina García al Campionat d'Espanya de Natació. Escoltarem una entrevista que li va fer dimarts al Sergi Parc, l'etapa reina de la Volta a Catalunya amb el David de la Cruz, també els primers actes del centenari de la Joventut Atlètica de Sabadell, i un reportatge al final, no us el perdeu, amb la Marina Asensio, amb la jove jugadora de bàsquet d'aquí de la ciutat, del segle XXI, que d'aquí un temps marxarà a estudiar i a jugar als Estats Units.
I fora de l'hotel?
Debut en victòria de la sub-21 d'Espanya a l'europeu de la categoria. El combinat de la Fuente va golejar 0-3 a Eslovènia amb Javi Puado, Gonzalo Villar i Juan Miranda com a realitzadors. Dissabte a les 9, el pròxim partit contra Itàlia. Abans, avui, de fet, jugar l'absoluta a Granada, el seu partit, el primer partit de la fase de classificació pel Mundial de Qatar del 2022. A les 9, els de Luis Enrique reben a Los Cármenes a Grècia.
Han parlat en les últimes hores...
I en els últims minuts, perquè s'acaba de presentar Pau Gasol, avui, sí, a 25 de març, com a nou fitxatge del Barça de bàsquet.
Estic molt agraït i molt content de viure aquesta etapa, de tenir aquesta oportunitat de tornar a casa. Realment és un moment molt especial per mi.
I a les xarxes socials.
Una mica d'humor. Al compte del Mallorca, els semblants raonables entre Abdon Prats, el davanter... I atenció, aficionats i seguidors de la Isla de las Tentaciones. Hugo, els han comparat a tots dos en una fotografia, diu el Mallorca. No veiem massa semblant. O sí? Doncs jutgeu vosaltres mateixos.
De quin partit no estarem pendents?
A les 11 de la nit, avui es juga un partit de classificació pel Mundial, però en aquest cas de la CONCACAF. Juguen Curaçao i Saint Vincent i les Granadines.
Avui celebra el seu aniversari...
Triple aniversari, anàvem a dir doble, però no, triple. D'una banda, Manel Martínez Bel, exdavanter del Centre d'Esports Sabadell, ara a l'Atlètic Balears, i de l'altra, les germanes Avant. Felicitats.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Dues i cinc de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'avui, 25 de març del 2021. Ho dèiem al principi, es va lesionar en l'últim partit de la primera volta a la Nova Creu Alta contra el Lugo, precisament, i capricis del destí, a les portes de visitar l'Anxo Carro, el Centre d'Esports Sabadell ha anunciat fa uns minuts la renovació de Néstor Querol fins al 2022, independentment de la categoria en la qual estigui el club la temporada que ve. De seguida el saludem. Abans, Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Una primera valoració en calent.
No m'ha agradat gens aquesta especulació que has obert aquí de sigui quina sigui la categoria. Entenc que és que els números donen encara per pensar en alguna cosa gran o...
Intueixo que no té cap condicionant, ara li preguntarem. Una qüestió de les claus que de vegades se'ls
no sé
posa...
De quina categoria serà, no hi ha cap mena de dubte.
De segona divisió, de la Lliga Esmerdanc. Allò, primera reacció, perquè tu mateix has fet una valoració, una reacció en calent a les xarxes socials d'aquesta renovació.
Dempeus, ja ho he dit. Per mi és una gran decisió. Primer, com la pròpia decisió en ella mateixa, en el fet de continuar comptant amb un jugador, per mi, dels importants de l'engranatge del Centre d'Esport Sabadell, i en segon lloc, perquè allò que potser sona molt manit i que massa romàntic i que no hauria de ser així... però veient com en aquests últims mesos no ho ha passat bé, com tots els jugadors que es lesionen, no ho ha passat bé, doncs és un bon gest. No té res a veure amb les lesions aquelles de llarga durada, quan un jugador es trenca, fa la triada i es perd tot l'any, que habitualment els clubs el renoven. Afortunadament, en el cas de Néstor, ha estat una cosa... pel que estem veient, bastant més lleu, dintre de que han estat uns mesos fora, com dic, però em sembla una molt bona decisió. Per mi és un encert absolut.
Doncs som-hi, el saludem en directe. Néstor Querol, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, molt content.
I felicitats per aquesta renovació.
Moltes gràcies.
No sé què suposa per tu aquesta ampliació del contracte en el moment en el qual et trobes de la recuperació.
La veritat que és un impuls, no?, de motivació per tornar a encontrar-me bé al meu millor nivell i sobretot a ajudar l'equip a apretar en tots els entrenaments per a que l'equip siga millor i sobretot traure els punts en aquest moment.
Dèiem, Néstor, que al final és un gest del club cap a un jugador, en el teu cas, doncs, que està en el tram final de la recuperació, però al final també s'ajunta aquí un aspecte esportiu, no? Al final un pensa en el final de la temporada passada a Marbella, en com estaves rendint aquesta temporada també a segona divisió, per tant ho hem d'entendre també com un premi al bon rendiment esportiu, no?
A veure, jo està clar que si després en el camp no rendisses... Les bones decisions són perquè jo crec que se fan en el rendiment, no? I jo crec que m'ho heu guanyat en el camp. Està clar que ha sigut una decisió que no m'esperava perquè el club m'ho va transmetre després de la lesió i ha sigut una motivació extra, no? per a recuperar-me i sobretot recuperar-me bé, i la veritat que estic molt agraït al cos tècnic i al club.
Ara dèiem, posàvem aquesta etiqueta, no?, de sigui quina la categoria que sigui, no?, però si pot ser a segona divisió, millor.
No. Jo he firmat per estar en segona divisió, o sigui, jo espero que ens salvem i l'any que ve tornar a jugar en la Lliga Esmerdanc. Això ho tinc clar.
La idea també, Néstor, és complir la teva quarta temporada aquí a la Nova Creu Alta, que abans repassàvem una mica el teu currículum. Costa trobar un club on hagis estat tant de temps. Potser a l'època formativa al Castellón, al Borriol, però al final has fet de Sabadell casa teva.
Sí, la veritat que va ser, ha sigut molt curiós, no?, de la forma en què vaig arribar. Primer vaig firmar, després el contracte aquell no se va donar, me vaig anar a Badalona i després a l'any següent sí que vaig firmar, i la veritat que estic molt content, molt a gust en el club. La veritat que s'estan fent les coses molt bé, només n'hi ha que veure el rendiment de l'equip en aquests anys, en el que hem aconseguit, i ara esperem aconseguir l'objectiu, que això és el principal.
I la pregunta del milió, ara que fan just 2 mesos i mig de la teva lesió, com estàs?
La veritat que m'estic encontrant molt bé. Està clar que tinc que agafar el ritme de l'equip, que és molt alt. Estic entrenant, poc a poc estic entrenant en el grup, i la veritat que cada vegada m'estic encontrant millor, però el que tinc clar és que quan entre al camp tinc que estar a molt bon nivell perquè si no podré ajudar a l'equip. Així que estic en la recta final.
La idea, no sé si heu parlat això amb el míster, amb el cos mèdic, vaja, tu m'ho diràs millor, però la idea és tornar aquesta setmana que hi ha tríptic de partits, Lugo, Girona, Leganés, algun termini que us hagueu posat?
La veritat és que no, perquè el pla eren de 3 a 4 mesos de la lesió. Al principi la veritat que ho vaig passar molt, molt malament i ara estic veient la llum, no? Com aquí que diu, i ara el que tinc que anar és agarrant sensacions dia a dia, si la setmana que ve puc arribar a finals de setmana o si no serà la següent. És, com t'he dit abans, lo important és que jo estiga bé i si jo estic a un bon nivell podré ajudar a l'equip, però estar per estar tampoc vull condicionar a l'equip a poder estar en una situació en la que jo no m'encontre còmode.
Sigui com sigui, Néstor, també parlaves tu ara, no?, d'aquests 3-4 mesos. Estem parlant dels terminis més optimistes, també parlant de la feina dura que has posat en aquesta recuperació.
Sí, la veritat que la primera setmana va ser molt, molt dolenta, perquè també hi havia la qüestió de si hi havia que passar pel quiròfan, però bueno, amb l'ajuda de la meva parella, els meus familiars, els meus companys, el cos tècnic, la veritat que els fisios han estat tots damunt. La veritat que he retallat plaços i la veritat també les condicions que he pogut recuperar-me en el club de natació, que també ens han donat moltes facilitats. El cos metge, la veritat que estic molt content, no?, per com ha anat la recuperació, i la veritat que ara ja estic pensant només en ficar-me bé al 100% per ajudar.
No sé si fins i tot en una lesió sempre és dura, no? Però veient com estan anant també les últimes setmanes pel que fa a aquesta posició on actues tu normalment, aquesta mitja punta, a un li fa especialment ràbia el fet de no poder ajudar l'equip, veient doncs això, que la posició que segurament encara va més coixa és aquesta mitja punta?
Sí, perquè últimament la veritat que per desgràcia hem tingut moltes lesions, i la veritat que quan estàs des de fora patixes molt. La veritat que no puc estar fora perquè comença a pensar en que puc ajudar l'equip, però està clar que si no estic al meu nivell, com t'he dit abans, per molt que vulga no podria fer-ho. Entonces espero recuperar-me bé aquests últims dies per a tornar millora el meu rendiment.
Per anar acabant, Néstor, no sé com veus els jugadors, com veus els companys, abans de... Bé, en aquest mal tram, anem a dir-ho així, pel qual passa l'equip, que l'ha deixat Cué, i abans de la visita a Lugo.
Sí, bueno, la veritat que el grup està unit, crec que ara hem de ser forts mentalment, sabíem que anava a ser complicat, és una categoria molt difícil on hi ha molta igualtat, i està clar que guanyes un partit i canvia la dinàmica, i és el que tenim que anar a buscar, no? Treure 3 punts i ser d'ahí baix i començar a pensar en positiu, que jo crec que ho traurem. L'únic és això, estar mentalment forts, pensar cada un el que té que fer millor per a treure el rendiment òptim de cadascú i al final hi serem d'ahí baix.
Al final tots els partits són importants, Néstor, però quin plantejament també s'està fent d'aquesta visita a Lugo, a més tenint en compte que és un equip que ha canviat d'entrenador una altra vegada fa poc, que segurament també ha canviat la manera de jugar, que tindrà baixes. Quin plantejament s'està fent d'aquest partit a l'Anxo Carro?
Sí, el que està clar és que el que hem de fer és potenciar, no?, el nostre joc, de treure el valor des de darrere, però sobretot ser mal en l'àrea, ser més fort defensivament. Crec que estem a un pas, no?, de treure els 3 punts, i crec que com estem treballant últimament, crec que al final ho traurem.
Doncs Néstor Querol, renovat fins al 2022, com diem, notícia pràcticament d'última hora, feta oficial pel Centre d'Esports Sabadell. Ens n'alegrem moltíssim que compleixis que compliràs la teva quarta temporada aquí a la ciutat. I com deies al principi, que has signat allò per jugar la temporada que ve a la Lliga Smartbank. Ens agafem aquestes paraules. Gràcies, Néstor.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Hotel Suís.
Jo, Sergi, la típica frase que es diu en aquests casos, amb 11 Néstors Querol a la guerra d'aquí al final,
Sí.
D'aquells jugadors que saps que no baixarà els braços passi el que passi.
No, i que a més algú podrà arribar a discutir si qualitat, si no qualitat, si... ara llegia alguna de les reaccions, que si ja s'està pensant més en un possible descens i jugar a primera de federació que no pas... Bé, al final... el que han demostrat una sèrie de jugadors en concret, i poso a Néstor en aquest grup, evidentment, és que estan sobradament preparats per jugar de manera evident a la categoria de plata, em refereixo, a aquesta lliga Smartbank, i per tant, com dius, més enllà de quina sigui la categoria, ara és a bromes al marge que et deia al principi o no, com dius, a la guerra, jo amb aquests a la guerra. Després sortiran les coses, no sortiran, podran anar millor, podran anar no tan bé, però si s'ha d'anar a qualsevol batalla, jo vull soldats d'aquest tipus.
És que al final estem parlant d'una figura que no és un golejador pur al Centre d'Esports Sabadell, ni en la seva carrera, evidentment, però és que, clar, veus el seu rendiment i és molt constant. I en aquest punt de la temporada en el qual estàs tenint problemes per precisament això, no? Per marcar la jugada, es troba molt a faltar l'aportació d'un home com Néstor.
Sí, al final t'ha obligat aquí a jugar... No diré de manera diferent, perquè evidentment si alguna cosa ha demostrat Antonio Hidalgo i el seu staff tècnic, el seu cos tècnic al llarg dels anys o aquests mesos ja que porta aquí al Centre d'Esports, és que és constant i fidel a una idea, i amb aquesta idea hi va fins al final, no? Però sí que és evident que perds una peça, una referència que, com s'havia demostrat aquest any, Pau, més enllà d'estar tocat, d'estar lesionat o de tenir molèsties, al final s'havia guanyat la posició. No et diré allò de Néstor i 10 més, però sí que era un dels jugadors i estava sent, i segur que ara que es recuperi, tant de bo siguis ja pel partit contra el Leganés, com dèiem, pugui ser un altre cop un dels jugadors fixes en aquests 11 titulars que li quedin al Sabadell fins a final de temporada.
Sí, al final parlàvem de Néstor com el jugador número 12, aquell jugador número 12 que vol tenir qualsevol entrenador, que Antonio Hidalgo sempre ho ha dit, jugui 30, 60 o 90 minuts, doncs t'acaba rendint de la mateixa manera. T'agrada la designació arbitral? Ara...
Ni sí, ni no, ni tot lo contrario. O sigui, si
l'única... Oliver de la Fuente,
sí,
Ramos...
Si l'única referència és la que m'heu donat abans a la redacció del partit contra el Tenerife, doncs agafant-nos purament el resultat, la donarem per bona.
En Iglesias Villanueva no ho vam perdre, contra el Real Sporting.
No vam perdre. Vam encaixar, que no havíem encaixat, i vam encaixar, però és cert, no es va perdre, no. Però més enllà d'això, al final, més enllà de que fem bromes, cada cop que surt aquesta pregunta damunt la taula de l'Hotel Suís, tant més. Al final, Pau, no crec que això no derivi d'una manera o d'una altra. Que passi desapercebut, no es diuen aquests casos, doncs que passi desapercebut i que no haguem de parlar massa d'ell.
Bon precedent. Al VAR hi haurà Galé Capesteguía, que ens ha xiulat uns quants cops també aquesta temporada, diria que 3 en total, i simplement això, que l'àrbitre de Valladolid, Oliver de la Fuente Ramos, castellà lleonès en aquest cas, doncs arbitrarà el Lugo Sabadell.
No has dit cap incorrecció, però
ho sé,
pels que som de o tenim família de la zona, s'ha de vigilar, i molt, sobretot perquè els de Lleó són molt seus per aquestes coses, i allò de castellano i leonès no els acaba d'agradar, tot i que sigui correcta la definició, ells molt de castellà o lleonès, però, i en aquest cas castellà, si és de Valladolid no deixa lloc al dubte.
Anem a veure també com estan les coses per Lugo, en aquest cas, no per Valladolid, ni per Castella, Lleó, ni per Lleó, per Lugo. Millán Gómez, company de Ràdio Marca, Ràdio Galega, boas tardes, bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda.
Estàvem parlant ara de l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell, que passa per la renovació de Néstor Querol. El Lugo, si no vaig errat, ha parlat Hugo Rama, no?, a aquest migdia.
Sí, esta mañana ha hablado, que es un jugador que fue titular en el primer partido de Luis César, pero no en los dos siguientes. Un jugador importante, yo creo que es el jugador con más capacidad técnica, con más manejo de balón del equipo. Un futbolista que ahora va a empezar a jugar, empezó a jugar con Luis César como en posiciones más interiores, más centrales, más como media punta, con Medinazzi por la situación de que tuvo el equipo a la baja durante meses del Puma Rodríguez, del único extremo zurdo, pues jugaba como falso interior izquierdo, pero es un jugador que juega más en posiciones interiores. Ha comentado hoy que para él la clave es ser capaces de quitarle el balón al Sabadell y de robar y transitar. Recordaréis que en el partido de la primera vuelta, incluso en una jugada muy similar a una transición, pues después de una recuperación, el propio Hugo Rama disparó desde larga distancia,
sí,
al larguero.
Otra base, sí, sí.
Y bueno, y además el Lugo tiene varias bajas sensibles en medio campo, por tanto es un jugador que previsiblemente será titular, porque en esa posición de interior están sancionados Está sancionado Juanpe y está con su selección Mokhtar Sidielaze. Por tanto, Hugo Rama previsiblemente serà titular.
Mira, et volia preguntar precisament per això, per com s'està portant o com s'està gestionant el virus FIFA aquesta setmana al Lugo, recordem, sense el Puma, sí, sense Jaló, sense Elazen i sense Ndiaye també, i a més amb Juanpe, sí, i amb Juanpe sancionat. Com s'està, sí, gestionant això? Com s'està portant?
Bueno, pues es una situación complicada. Complicada. Yo mañana en la rueda de prensa a Luis César ya le quería preguntar sobre esta situación, porque al final el Lugo pierde 4 jugadores. Es cierto que uno de ellos, Bakary Ndiaye, pues todavía no ha debutado con el primer equipo, llegó en enero, precisamente el domingo debutó con el filial en tercera división, pero el Acen y el Puma son jugadores muy importantes y la previsión del equipo es que no lleguen para, evidentemente, para este partido del domingo contra el Sabadell, ni siquiera al siguiente en Gran Canaria. Veremos si llega el domingo siguiente en casa contra el Málaga. Por tanto, yo creo que la segunda división es una competición cada vez más igualada, cada vez más competitiva, con cada vez más jugadores internacionales, y por tanto esta situación de ventanas de selección pues complican la situación del equipo. Además, sería una paradoja el otro día que, por ejemplo, Marcelo Yaló, que era suplente, fue capaz de forzar la quinta amarilla desde la grada,
sí,
y el ACEN no la consiguió forzar, o se olvidó de forzarla, o no le dijeron que la forzase estando en el césped siendo titular. Pero en el caso de la Feri, Juanpe y el Puma son bajas muy sensibles, muy muy sensibles, porque son jugadores muy importantes. En el caso de Marcelo ya lo es diferente, porque Marcelo pues fue titular en el primer partido con Luis César, lo cambió en el descanso, porque es cierto que no estaba al nivel, y en el segundo partido en Girona no fue convocado, y el otro día estuvo como suplente.
Preguntar-te també, Millán, per com ha, sí, canviat aquest Lugo. Ara que parlaves d'Hugo Rama dient que, sí, li volia treure la pilota al Sabadell, com ha canviat aquest Lugo des de l'arribada de Sant Pedro? Segurament dos estils molt, molt diferents, no? Els de Medinafti i el seu.
Tal qual, antagònics, pràcticament. Medinafti era un entrenador de juego directo, de líneas juntas, de ceder la pelota al rival e intentar atacar los espacios y castigar los errores rivales. Y Luis César es un entrenador asociativo, un entrenador que intenta sacar el balón desde atrás, un entrenador que le da mucha importancia al balón, al juego de posición, a generar ventajas y progresar con balón. Por tanto, la diferencia es sideral. La presión antes era bloque medio-bajo, ahora es un bloque alto, ahora se incide más en la presión tras pérdida. Las dudas que hay en Lugo, evidentemente, es que es un cambio tan importante que se produce después, en el último tercio de temporada. Por tanto, es en un momento muy complicado de gestionar, y es un cambio muy importante, porque además es cierto que Lugo, con Quique Setién, con Luis Milla, con José Durán, con el propio Luis César hace 4 años, pues era un equipo asociativo, pero ya viene de ser un equipo de juego directo el año pasado, en el mes de julio, cuando el equipo consigue la salvación con Juanfran, también a juego directo. Por tanto, el cambio es importante. Se mantienen 4 jugadores de la otra etapa de Luis César en Lugo hace 4 años, el propio Marcelo Yaló, Carlos Pita, Fernando Sebane e Iriome, pero todos ellos han perdido protagonismo. Por tanto, prácticamente partimos de cero, estamos en una pretemporada, en plena temporada.
Clar, i al final al Lugo la situació és relativament tranquil·la. Vull dir que tampoc, sí, es pot despistar massa, no? No sé com es pren aquest partit classificatòriament parlant, perquè al final sí que hi ha aquest coixí amb el descens, però clar, una victòria del Sabadell allà podria complicar les coses.
Sí, perquè són 8 jornades sin ganar. El Sabadell són 6, però el Lugo són 8. El Lugo es verdad que empata mucho, el Lugo yo creo que estos años es el segundo equipo con más temporadas consecutivas en segunda división, es la novena, solo por detrás del Alcorcón, es un equipo que es muy competitivo, pero claro, son 8 jornadas sin ganar. Yo creo que el otro día sí que el equipo fue superior al Castellón, generó más, dominó el balón, apenas recibió ocasiones, pero hay ciertas dudas porque además el Lugo no se entendió el cese de Medinafti, creo que fue desde el punto de vista deportivo absolutamente incomprensible. Pero hay una parte positiva, que es que el club es excesivamente inestable y por tanto el vestuario ya está acostumbrado a estos cambios. Yo siempre digo, yo cuando destituyeron a Medinafti recibí muchísimos mensajes y se les da más trascendencia fuera de Lugo que en Lugo. En Lugo estamos acostumbrados, desgraciadamente, a tanto cambio, a tanto golpe de timón. Entonces, bueno, el vestuario afortunadamente gestiona bien esta situación, no es un tópico cuando los jugadores y técnicos y directores deportivos que pasan por Lugo dicen que es el mejor vestuario en el que han estado. Yo precisamente pues trabajé en 2 etapas diferentes en Club Deportivo Lugo y doy fe de que el vestuario es un grupo humano fantástico, pero claro, hay ciertas dudas porque son 8 jornadas sin ganar, que es una cifra bastante importante.
Doncs déu-n'hi-do, aquesta inestabilitat pel que fa entrenadors, sí, a Lugo, però com es gestiona des de dins? Parla molt de la dinàmica dels últims anys i també antagònica amb la situació aquí, sí, a Sabadell. Millán Gómez, company de Ràdio Marca, de Ràdio Galega, gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí a l'Hotel Suís. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies. Muchísimas gracias, un placer. Desearos la permanencia, por supuesto. Siempre fue un placer viajar a la Nova Creu Alta cuando estaba yo en el Lugo, con Sergi, con Axel, con Toni Padilla, con toda la gente que cubre al Sabadell, como tú, por supuesto, Pau. Y nada, y un abrazo a todo el equipo y oyentes de Radio Sabadell.
Una abrazada, que vagi bé.
Hotel Suís, a Radio Sabadell.
Sempre ve de gust, trobar-se amb aquest tipus de companys, Sergi, que et desitgen el millor, tot i no, tot i quedar a l'altra punta de la geografia,
bona
el Sabadell.
Gent, bona gent, a més, el Millán, per temes familiars, té vinculació familiar a Catalunya, com dic, i això, bé, sempre és un bon detall, però encara que no la tingués, la veritat és d'aquella gent que et vas trobant pel món, que t'ho posa fàcil quan vas a casa seva, i diumenge segur que ens ajudarà que tot sigui molt més fàcil també a l'enxocar-lo.
De veritat que em sobta molt aquesta qüestió pràcticament rutinària, que sigui el canvi d'entrenador d'allà a Lugo, sí. Que ho tinguin com una cosa assumida.
Parlava aquesta setmana amb ell de temes, això, de veure'ns el cap de setmana i d'una mica com estava tot d'últimes hores, i fèiem una mica el contrast, no? De posar en valor, gairebé a vegades t'ho han de dir des de fora perquè te n'adonis també de posar en valor quina és la realitat, no? Mentre parlàvem aquí de l'estabilitat que ha suposat en aquests últims anys pel Sabadell l'arribada de la gent d'Esteve Calzada i tot el seu grup inversor i tot això, tot el que ha portat en aquest sentit, i clar, em deia ell per contrast, al final, aquí, al Club Deportivo Lugo, és cada dia t'aixeques amb la sensació de no saber què passarà, no? I això és difícil. Estem parlant d'un equip, Pau, que vivia en una zona molt tranquil·la de la classificació, molt tranquil·la. Semblava que tenia la feina, entre cometes, mig encarrilada.
Sí, de fet, ara no ho recordo, però diria que quan Nafti va enganxar aquella bona ratxa només arribar, es va situar a les portes del play-off.
Sí, sí, van estar, com dic, en una zona molt tranquil·la, i tant de bo, tant de bo el que diré ara, perquè significarà que el Sabadell ha fet la feina diumenge a l'Anxo Carro, se li pot complicar i molt el tram final de temporada. No arriba al nivell del Logroñés, que va amb caiguda sense fre, però no estan, em deia això Milla, no? I ens ho estava comentant ara, no baixen les aigües massa tranquil·les entre una cosa i una altra per terres gallegues.
Va, una més i ja t'allibero, t'ho prometo. Saps quan serà, per fi, i toquem fusta, al partit del juvenil A del Centre d'Esport Sabadell?
Sí, ho he llegit a les xarxes socials d'aquesta santa casa. Em sembla molt bé. La federació ha tingut molt bon ull a l'hora de posar el partit. Un horet abans just d'un Sabadell-Girona.
Correcte.
Està perfecte.
Dimecres a les 6 serà aquest juvenil A del Sabadell-Ebro. Si recordeu la història, és l'última jornada de la primera fase Divisió d'Honor, amb els de Miqui Lladó jugant-se l'accés a la segona fase. Primer es va voler unificar la jornada, un cop unificada la jornada va sorgir un positiu al Centre d'Esport Sabadell, es va haver d'ajornar el partit. Toquem fusta, insisteixo, perquè per fi es pugui disputar aquest Sabadell-Ebro una hora abans, com deia el Sergi, dimecres de la setmana que ve a les 6 de la tarda, abans que el Sabadell-Girona a la Nova Creu Alta.
Gràcies a qui hagi pensat en aquest horari. I clar, això a mi em genera un dubte i obro aquí el meló, no sé si és temps o no d'avaluar-ho. Això significa que ara ja passi el que passi, aquest partit es jugarà? És a dir, si ara es donessin, que esperem que no, i que ja ho rematem d'una vegada, però si ara tant el Sabadell com l'Ebro, o qualsevol dels dos, tingués un contratemps en forma de Covid, de casos de Covid, ara ja no passa res, no?
No vull ni pensar.
No, vull dir, perquè clar, s'ha anat suspenent el partit o ajornant el partit per aquests casos com comentes, ara ja és sí o sí? Bé, aquí ho deixo.
Aquí llançarem la pregunta al Miqui Lladó en els pròxims dies, en aquest cas. Li passarem la patata.
Perfecte.
Calenta. Gràcies, Sergi.
Apa, fins ara.
Publicitat.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Esta pelota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 31ena jornada de la Lliga Smartbank, aquest diumenge a partir de 2:15 del migdia i en directe des de l'Anxo Carro, Club Deportivo Lugo, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts de tres de la tarda, engeguem el segon bloc aquí a l'Hotel Suís parlant de waterpolo, perquè un altre dels focus d'atenció just abans del programa el trobàvem a la piscina de Pere Serrat del Club Natació Sant Andreu, on s'ha sortejat els encreuaments de la 25a edició de la Copa de la Reina, d'aquest esport de waterpolo que també es disputarà, com la Copa del Rei, al mateix escenari, a la piscina de Pere Serrat del Sant Andreu del 9 a l'11 d'abril. L'Astralpool Natació Sabadell ha quedat aparellat a la tercera eliminatòria de quarts de final contra el Club Natació Sant Feliu, i ho valorem en directe amb la defensora de boia del club, amb la Mati Ortiz. Mati, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que fèiem una mica la broma abans. Em deies que no estàveu massa de sort en els últims sortejos, fent referència sobretot a Olympiacos i a Kirishi. Aquí la sort sí que ha somrigut una mica més, no?
Sí, la veritat que com a mínim ha canviat una miqueta. Bueno, sempre diem això, no?, que al final per guanyar qualsevol copa o qualsevol títol s'ha de guanyar, i al final s'ha d'arribar a la final i guanyar-la. Però, bueno, sempre està bé també que una miqueta de sort estigui al nostre costat.
Clar, perquè al final era un sorteig pur. Us podia tocar tranquil·lament un Mataró, un Medi, als quarts de final, i estem parlant que us enfrontareu al guanyador del Catalunya Sant Andreu. Per tant, Terrasses, Matarós, Mediterranis, això a l'altra part del quadre.
Sí, exacte. Per sort, sense, evidentment, menysprear cap equip del nostre costat, diguéssim, bueno, penso que, evidentment, Medi, Terrassa i Mataró, que són a priori els equips més forts, doncs estan a l'altre costat, i això, doncs, d'alguna manera també ens beneficia. Sí que és cert que, bueno, és el de sempre, no? Copa de la Reina, no es poden fer tonteries, s'ha d'estar doncs, molt concentrades en el que hem de fer, però bueno, sempre ajuda una miqueta, doncs, que els equips forts ens els trobem més endavant.
Al final, el millor exemple potser és l'edició de l'any passat, no? Perquè el Mataró, que potser partia amb una miqueta més de favoritisme per la situació de l'any passat, va caure a les primeres de canvi, el Terrassa us va forçar la tanda de penals, competició maca, eh?
Sí, la veritat que sí, la veritat que sí, que tenim ganes també de, doncs, això, no?, de competir, perquè amb tota aquesta situació que ara estem vivint, doncs, tots aquests partits com que encara es valoren més, de per si sempre els hem valorat, però aquest any és com que encara més, no? I doncs és una mica la competició que, com tu deies, no?, l'any passat ens vam quedar, que vam guanyar aquesta i ens vam quedar allà just, o sigui que tot va començar amb la pandèmia i tot, i ara doncs serà una manera de reviure-ho i tornar, doncs, evidentment, el nostre objectiu és guanyar-la.
A més, Mati, per la situació del calendari d'aquesta Copa de la Reina, està posada en un moment, suposo que positiu, no?, perquè el fet de jugar-la una setmana abans de la Lent Trophy, d'aquesta Copa Lent, està ben posada, no?, en aquest sentit.
Bueno, sí, a veure, és una mica segons de vegades com tu vulguis mirar. Sí que és cert que al final, doncs, ara ve tot i és com que també estàs més enxufat, no?, com diem nosaltres, que, doncs, bueno, ja et fiques amb que venen tots els partits importants i, doncs, vas assumint així que ve un altre. Sí que és cert que de vegades, doncs, també, que, no sé, ara les de la selecció estan a la World League, el partit aplaçat de Mataró que teníem la setmana passada la tenim la que ve, llavors és un no parar. De cara una mica als entrenadors, sí que els agradaria potser que fos una mica més de temps, no?, entre una i l'altra, per tenir algú més de descans o poder afluixar una miqueta, però bueno, al final és el que toca i així doncs tampoc et dona temps a desconnectar.
Per cert, ara que parlàvem, Mati, i no ho havíem valorat, de fet, amb vosaltres, aquestes semifinals contra Kirishi, mala baba, el sorteig.
Sí, la veritat que això és el que dèiem una mica, que com a mínim, bueno, la sort s'ha volcat ara amb la Copa de la Reina, no hem tingut tanta sort amb Europa, però bueno, clar, nosaltres al final sempre t'esperes, no?, doncs arribar a la Final Four. Aquest any no ha pogut ser i juguem la Lent. Clar, un cop juguem la Lent, bueno, els equips que estan tampoc són tan fluixos i, bueno, al final doncs era el que ha tocat i s'haurà de treballar, evidentment, tots els equips que jugarem la Lent, crec que som forts, suficientment forts també, com a haver pogut estar allà a Europa, a la Final Four, diguéssim, i no ha sigut, doncs ja està. Ara el que vingui s'ha de guanyar i ja està.
I al final és un trofeu que ho parlàvem després de l'eliminació contra l'Olympiacos, crec que ho deia la Maica, que al final és un trofeu que no heu guanyat. Per tant, sí que és veritat que és la segona competició europea, però home, suposo que sempre fa il·lusió, no?, tenir-ho allò al currículum, el fet d'haver guanyat
sí.
també una Copa Lent.
Sí, la veritat que sí, al final ja, doncs, és una mica que no és consolat ni molt menys, però bueno, al final és una competició que no teníem i que evidentment la volem guanyar, o sigui, com cada títol. I al final doncs tu mires aixifradament i dius, bueno, potser no has jugat un alent perquè sempre has estat a Copa d'Europa, però pues ja està, no s'ha pogut aquest any, doncs guanyem l'alent i així podrem tenir tots els títols que es puguin tenir.
Doncs això serà el cap de setmana següent, aquestes semifinals contra Quirixi a la piscina Sant Jordi de Barcelona, abans aquests quarts de final i esperem que semifinals i finals també de l'Astral Pool a la Copa de la Reina, d'entrada el 9 d'abril contra el Sant Feliu en aquests quarts de final a la Pere Serrat. Mati Ortiz, defensora de boia de l'Astral Pool, gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí a l'Hotel Suís, que vagi bé.
Gràcies, adéu.
Hotel Suís. Per cert, ara que parlava la Mati Ortiz d'aquesta Lliga Mundial, aquesta tarda, a partir de 6:45, hi ha partit a Budapest, a Hongria, entre les seleccions de Rússia i d'Espanya. Recordem, sense les jugadores ni del Mediterrani ni del Mataró, per haver estat en contacte amb positius, per tant, estan confinades, s'han quedat a casa. Una convocatòria, per tant, que la completen jugadores, per exemple, del Sant Andreu o del Terrassa, i són de l'Astral Pool, Laura Ester, Maika García, Judit Forca, Irene González, les habituals per jugar aquest partit, insistim, d'avui, davant la selecció de Rússia. Les de Miki Oka, insistim, encara no han perdut en aquesta edició de la Lliga Mundial, 3 victòries en 3 partits, però ve de molt enrere. I no deixem l'òrbita Club Natació Sabadell, com pràcticament cada dia d'aquesta setmana, hem de passar per Can Llong, on se celebra fins diumenge el Campionat d'Espanya de Natació. La principal notícia de la segona sessió matinal d'aquest matí ha estat el debut de Marina García, la nedadora barcelonina del club. Ha estat segona a la sèrie dels 50 braça i tercera a la dels 200 lliures, i per tant aquesta tarda disputarà les seves primeres finals. No serà fins diumenge, però, quan la barcelonina busqui l'assalt definitiu als Jocs Olímpics de Tòquio a la seva prova predilecta dels 200 metres braça. Recordem que va fer la mínima A de la fina al desembre a Castelló i, bàsicament, si ningú millora aquest temps, el bitllet serà seu. Amb ella va parlar dimarts, durant la presentació d'aquest Open Astral Pool, el Sergi Parc.
Som-hi amb la Marina García, nedadora del Club Natació Sabadell. Marina, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Imagino que amb ganes, no?, de disputar aquest Open, i més aquí a casa, a Can Llong. Després, a més, que l'any passat s'hagués de suspendre per la pandèmia, doncs amb aquest any, tornar aquí, tornar a celebrar aquest campionat, doncs molta il·lusió, no?
Home, doncs sí, després d'una temporada, doncs això que dius, molt llarga, se'ns ha fet a tots els nedadors, i bueno, hem tingut, doncs, la gran sort, en el meu cas, de que he pogut continuar entrenant, no?, i intentar, pues, estar al màxim nivell durant tot aquest any de pandèmia per poder arribar aquí a les millors condicions, i crec que hem complert l'objectiu, no? Gràcies al club, gràcies a tota la gent que hi ha hagut darrere perquè cada dia poguéssim venir a entrenar amb totes les mesures que pertocaven en aquell moment, i bueno, gràcies a això venim aquí amb moltes ganes, amb molta feina feta i a disfrutar-ho, que al final és el que fem.
Marina, saps que molts dels focus estaran posats en la teva figura, perquè almenys en clau Club Natació Sabadell, no? Perquè al final, d'entre els candidats a poder rebaixar aquesta marca i de poder obtenir l'anhelat bitllet olímpic, no?, doncs estàs tu, no? Ens haurem d'esperar fins diumenge per això. Amb quines sensacions?
Bueno, doncs és això que dius. Moltes expectacions, però bueno, al final jo el que penso és amb la feina feta, no?, amb les ganes, amb tot el que portem darrere, i venir aquí a demostrar tot el que hem treballat gràcies a la gent que em rodeja i que per sort tindré a prop, que és el meu equip i tota la gent que treballa al club. I, bueno, expectació sempre n'hi ha. Jo crec que al final això forma part del joc i ens ajuda, doncs, a estar activats i a estar amb energia, i això, fins l'últim dia no tindré la meva posta en escena, no?, però és això, porto molts campionats a darrere i moltes coses apreses, i això és el que ens dona la confiança i tota l'experiència per poder venir aquí i donar el millor de nosaltres.
Estem parlant dels 200 braça, que arribaran el diumenge. Si no m'equivoco, Marina, en els dies previs també estaràs amb altres modalitats de braça, el 50, el 100, no?, que imagino que això també te servirà per agafar rodatge, una mica de contacte amb una piscina que evidentment ja coneixes bé, no?, però de cara a aquest campionat, doncs, també et pot servir, no?, per aquests 200 braça.
Exacte, com dius, en aquest cas no són els estils el que faig, faré el crawl, però sí que és veritat que a nivell nacional, doncs, competeixo en això, en braça, estils i crawl, però bueno, aquí venim, doncs, a fer la braça, que és el meu paper a nivell internacional, i aconseguir les millors marques que ens situïn, doncs, a lo millor possible dins del rànquing internacional. I bueno, és això, i també a preparar altres proves que ens ajuden a agafar forma per l'últim dia, no? Entrar en competició, estar a l'ambient i bueno, sobretot pues, animar a la resta d'espanyols que estan aquí per fer la mínima olímpica i una mica doncs, entrar en aquesta energia que sempre és molt positiva i dona molta força.
T'hem tingut en els últims dies per Font Romeu, no? Amb aquesta concentració, també preparant a aquest Open, com arriba la Marina físicament?
Doncs això, venim d'altura i venim dues setmanes abans de la competició, descansem aquí, és un procés, no? Hi ha molta feina ficada darrere a el que és a treballar en altura, que fem any rere any i ens dona molt bona sensació. Aquest any puc dir doncs, que he complert objectius entrenant, que això és el més important, i venim aquí doncs, això, amb la motxilla carregada de feina i bueno, al final doncs, a disfrutar de la competició i donar tot el que tinguis en el moment.
Acabo, Marina, a gaudir aquí a l'Open, però d'aquí un parell de mesos també tenim a l'Europeu de Budapest, després els Jocs. Tenim uns mesos carregats i això, amb cites ben especials, eh?
Doncs sí, la veritat és que il·lusiona molt, després de tot el que venim, no? Tenir l'oportunitat de competir. Sé que hi ha molts esportistes doncs, que ni l'han tingut i per sort nosaltres la tenim i estem molt agraïts, jo en el meu cas, agraïda al club sobretot i després, doncs això, molta il·lusió mirant endavant i saber que tenim totes aquestes cites que ens ajudaran doncs, a estar a nivell internacional i a tornar una mica a l'escenari d'abans del Covid.
Doncs Marina García, que tinguis molta sort en aquest Open i segur que d'aquí uns mesos veiem per allà anar a Tòquio en els teus segons jocs. Moltes gràcies, sort.
Moltes gràcies.
I no ha estat l'únic debut d'avui, el de Marina García, perquè Cata Curró i Àlex Castejón també s'han classificat per la final del 4 estils amb el segon millor temps. Nadaran aquesta tarda també del Club Natació Sabadell, Jofre Allande a la mateixa prova, els 4 estils, Aina Oliván i Sergio De Celis als 200 lliures, Laura Díaz amb Marina García al 50 braça i Àlex Ramos al 100 papallona. De moment, la delegació del club suma 3 medalles, les de bronze de Ramos ahir al 50 papallona i Diego Mira al 100 esquena, i la de plata de De Celis als 100 lliures, que es va quedar a només 5 centèsimes de l'or de Moritz Berg i de retruc del primer bitllet per l'Europeu de Budapest. En clau més general, la primera i única mínima olímpica fins al moment la va signar ahir a la tarda, insistim, a la primera jornada de finals, Jimena Pérez als 800 lliures.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I fem un apunt de ciclisme abans d'anar a publicitat perquè està en marxa, ara mateix des de fa una bona estoneta ja, l'etapa reina de la Volta a Catalunya del Centenari. Avui 166 quilòmetres entre les localitats de Ripoll i Portainé, en aquest cas, amb l'ascensió final a Portainé i també al port del Cantó, de categoria especial, que han de coronar els ciclistes a 44 quilòmetres de l'arribada. Ahir, a la tercera etapa, el britànic de l'Ineos Adam Yates es va imposar en solitari a l'estació d'esquí de Vallter 2000 i es va vestir amb el mallot blanc i verd de líder. Menció especial, per cert, per un Alejandro Valverde, que va ser tercer als seus 40 anys. Pel que fa al sabadellenc David de la Cruz, es va quedar del grup de favorits a uns 7 quilòmetres aproximadament de l'arribada i va entrar a poc més de 3 minuts del guanyador. Ara el ciclista del Team Emirates és 28è a la general a 4 minuts de Yates. Estem a tocar de 3 quarts de 3, queda un minut i mig. Fem l'última aturada per la publicitat perquè a la tornada hem de parlar d'atletisme, de bàsquet, també d'handbol i de futbol sala.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
3 quarts de 3, seguim aquí a l'Hotel Suís, avui dijous 25 de març del 2021, un any, tot i ser atípic, marcat en el calendari de la Joventut Atlètica de Sabadell, perquè celebren el centenari de la fundació de l'entitat. I aquest mateix dissabte 27 arrenquen els actes de commemoració amb el Trofeu Centenari Relleus de Promoció a l'estadi Josep Molins. Saludem el secretari de la JAS, el Juanma Prieto. Juanma, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Pau.
No sé si ja tot a punt, com se sol dir.
Bueno, enfeinats, perquè bueno, a més de fer el trofeu de la tarda, al matí tenim una matinal de control atlètic, que tenim molta afluència i amb el tema de protocols i aforaments hem de treballar, però bé, amb ganes de poder començar.
En certa manera queda... Bé, ja no només és cosa exclusiva vostra, no? Queda tot deslluït per la situació sanitària, tot i així espereu la presència, no?, de les autoritats per donar aquest tret de sortida al centenari.
Doncs sí, buscàvem un format que fos interessant per escenificar aquest inici del centenari, i ja que tot el que és els actes fets en interiors et limiten molt la presència de gent, doncs creiem que aquest trofeu que fem per la canalla, per les categories d'escola, era un bon moment per combregar una miqueta doncs, això, les autoritats, la federació, l'Ajuntament, el Consell Esportiu, que són les entitats i les autoritats amb les que acostumem a treballar, i bueno, em semblava que la pista a l'aire lliure era un bon lloc per posar un altre tret de sortida.
Estem parlant de categories des de sub-10 a sub-16, perdó, des de les 4 de la tarda fins a 2:15 de 8.
Sí.
No sé de quina participació estaríem parlant o què n'espereu d'això, de la participació.
Bé, com et deia, és una jornada partida, el que seria el trofeu pròpiament dit es desenvoluparà a la tarda, tenim totes les categories bastant plenes, tenim la participació de 10-12 equips per cada categoria, en algunes categories arribem al 16, que era el tope que ens havíem fixat per el problema que tenim, per aforament de la pista, i bueno, quedarà molt maco, els relleus combreguen a molta gent, són molt apassionants, és una de les poques coses que es fa en atletisme com a equip, que sembla que era com un esport individual, i bueno, ens agradava doncs, aquest punt de partida pel caràcter que tenen els relleus i lo macos que són normalment quan els veus.
A nivell de públic, Juanma, des de l'absolut desconeixement, no sé si també podeu fer entrar gent a les pistes Josep Molins aquest cap de setmana o s'ha de veure des de la tanca?
S'hauria de veure des de la tanca per bueno, és més un tema legal, que legalment podria entrar al públic. L'atletisme té un és algo diferent dels esports d'equip, per entendre's. Els esports d'equip acostumen a durar entre una hora, dues hores, els encontres, hi ha uns jugadors fixes, i bueno, el públic, doncs, l'aforament no s'ha de moure durant dues hores. L'atletisme, hi ha proves que duren menys de 10 segons, per tant, moure atletes públics relacionats amb atletes amb tot això seria massa complicat. El que aprofitarem serà l'aforament que ens permet a la graderia per poder treballar una miqueta més amples de temps i d'aforament, i bueno, en principi s'hauria de veure des de la tanca.
L'última, Juanma, fins on es pugui explicar, però què més teniu en ment a curt termini en aquest centenari de la JAS?
Bueno, a curt termini doncs, hi ha prevista doncs, la publicació d'un llibre d'història de l'atletisme a la ciutat, no és pròpiament de la joventut atlètica, va de l'any 90 a la guerra, per entendre'ns, i de l'any 90, no, perdó, de l'any 1900 fins a l'any de la guerra. I, bueno, això seria a curt plaç. La majoria d'esdeveniments que volem fer una miqueta més de ciutat, més grans, els traslladaríem a la segona part de l'any, on esperem que la situació pandèmica doncs, ens doni una miqueta més de marge doncs, per poder realitzar actes a la via pública, on poder fer exhibicions, on poder fer alguna competició oberta a nivell popular. En fi, és una miqueta el que esperem que la segona part de l'any ens permeti tot això i després de l'estiu doncs, intentaríem fer tots aquests actes.
Doncs esperem que la situació sanitària ho permeti quan arribem a aquestes dates post-estiuenques, en aquest cas, per celebrar com toca el centenari de la JAS. Juanma Prieto, secretari del club, de l'entitat, molta sort aquest cap de setmana amb tota l'organització d'aquest trofeu centenari relleus de promoció a les Josep Molins. Que vagi bé.
Moltes gràcies, Pau. Adéu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Últims 10 minuts de programa. Hem d'obrir ara bloc dedicat al bàsquet, perquè el Club Natació Sabadell té un altre partit clau aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya de Primera Divisió, abans anomenada Copa Catalunya. Els de Jonathan Ramírez venen d'ensopegar, recordem, a la pista del Cerdanyola per 70-66, la primera derrota de la temporada. Tot i això, segueixen amb balanç positiu gràcies al fulgurant inici, amb dues victòries consecutives. El pròxim partit el juguen contra el Sant Feliueng, ja ho direm bé, que tenen el balanç al contrari, una victòria i dues derrotes, i a més venen de patir un correctiu a casa davant el Ripollet, l'últim equip que queda invicte del grup. El tècnic nedador fa una anàlisi del rival i afirma que és una bona oportunitat per començar a obrir escletxa a la classificació.
Sant Feliueng sí que es verdad que ha tenido dos derrotas abultadas contra Cerdanyola y esta semana también que ha perdido también contra Ripollet, que creo que son dos equipos fuertes también. Pero bueno, es un equipo joven, es un equipo de mucho ritmo, entonces te lleva a un partido muy estresante. Entonces, bueno, yo creo que sí, que es un partido, caso de sacarlo sería importante porque marcas ese pequeño colchón.
Doncs és l'últim partit abans de l'aturada de Setmana Santa en aquest Campionat d'Espanya de Primera Divisió. Sumar la victòria per finalitzar 3-1 revifaria la moral de l'equip abans d'aquests dies de descans. Insistim, aquest Natació Sabadell-Sant Feliueng dissabte a les Naus a 5:45 de la tarda.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I no deixem el bàsquet perquè hem de parlar ara d'una de les grans promeses de casa nostra, del bàsquet sabadellenc. La vam descobrir, si recordeu, en una entrevista al mes de desembre, i aleshores ja ens va explicar la seva experiència a la Lliga Femenina 2 del bàsquet espanyol amb només 16 anys. Ella és la Marina Asensio i la seva carrera segueix avançant, fent passos de gegant, perquè ara s'ha compromès amb la Universitat de South Florida. Per tant, marxarà a estudiar a jugar a l'NCAA als Estats Units. Ens dona més detalls amb aquest reportatge el nostre estudiant en pràctiques, Pau Pasqual.
Marina Asensio farà el salt a la Universitat de South Florida. La perla de la pedrera del Club Natació Sabadell finalitzarà la seva etapa de formació basquetbolística a l'altre cantó de l'Atlàntic. Amb només 16 anys ja s'ha consolidat a la Lliga Femenina 2, on va debutar amb 15, després de dominar el bàsquet de formació català. Ha guanyat l'or al Campionat d'Espanya a les categories minibàsquet, infantil i cadet amb la selecció catalana. A l'últim va liderar amb 12,6 punts de mitjana i 24 a la final per derrotar Andalusia. Del club va fer el salt al segle XXI, on juga actualment. És un equip emmarcat dins del projecte de la Federació Catalana de Bàsquet per fer explotar joves promeses, on encara romandrà una temporada més. La mateixa Marina Asensio explica les seves expectatives de l'última temporada i mitja al segon esglaó del bàsquet espanyol.
Actualment estic acabant el meu penúltim any al programa, és a dir, que encara em queda un altre any aquí, però el que espero anar a agafar aquest any i mig que em queda amb aquesta lliga, que estic a Lliga 2, doncs és confiança i experiència per arribar allà, doncs, amb els aprenentatges suficients com per fer una bona temporada el primer any.
El camí que ha escollit la Marina cada vegada és més comú entre les grans jugadores joves d'Europa. El pla de les universitats americanes per compaginar estudis amb esport d'elit està molt lluny del que trobem al vell continent. La exbase del club es sent molt afortunada de poder gaudir aquesta oportunitat.
Crec que soc molt afortunada d'haver rebut una oportunitat com aquesta, i el principal motiu per al que he decidit seguir els meus estudis allà és perquè allà et compaginen o et faciliten molt el tema d'organització d'estudis amb l'esport. Crec que això és una part molt important de cara al futur.
Jugarà a la Universitat de South Florida. Les Bulls són les actuals campiones de la conferència American Athletic, però abans d'ahir van caure eliminades a la segona ronda del torneig final de març contra el rival més potent de la seva part del quadre. Per què ha decidit apostar per aquest equip?
És una universitat que ha mostrat bastant interès per mi. M'agrada el feeling que hi ha. M'encaixa en molts sentits, tant en la ubicació, el clima, l'estil de joc. També han passat moltes espanyoles per allà, sé la seva experiència des del seu punt de vista. En general, tot m'ha agradat bastant i crec que serà una molt bona opció per mi.
A quina categoria jugarà la Marina? El sistema de competicions americà és molt diferent del que podem veure aquí. Allà, la categoria per sota de la WNBA són les lligues universitàries. És a dir, les grans jugadores d'aquesta competició l'any vinent competiran a la millor lliga del món. South Florida està a la primera divisió universitària. La base sabadellenca explica què espera de jugar envoltada de futures estrelles de la WNBA.
És una lliga que pot oferir molta experiència. Hi ha diferents conferències. A una conferència et pots trobar al nivell físic més alt, a una altra més a nivell tècnic, però jo m'espero de la competició doncs, trobar-me un repte per davant i anar aprenent a poc a poc i poder disfrutar-la.
El pròxim pas a la prometedora carrera de Marina Ascensió ja té destí, les Bulls de South Florida, però encara la podrem gaudir el que resta de temporada i tota la següent aquí, al segle XXI.
Hotel Suís.
Quatre minuts clavats per arribar a les 3. Repassem més informacions del dia, com per exemple l'Oar Gràcia Femení, que té aquest cap de setmana la primera oportunitat per segellar la permanència de forma matemàtica a plata. Ara mateix 5 punts separen les de Carol Carmona de l'Associació Lleidatana, el primer equip que descendiria, i només queden 8 per disputar-se. Per tant, si les de la Terra Ferma punxen dissabte a Mislata i també ho fa l'Almassora a casa contra el Gavà, l'Oar sortiria diumenge a la pista de l'Amposta amb l'opció de salvar-se. Les del Montsià, però, s'han reforçat a consciència per sortir de la zona baixa i han guanyat 6 dels últims 8 partits. Cristina Calle, jugadora verd i blanca.
Referències, jo penso que sí, perquè hi ha moltes jugadores que mantenen el bloc. Passa que hi ha una o dues jugadores que són primeres línies que jo penso que són les que ara mateix estan tirant una mica més del carro. S'ha de jugar, tots els partits s'han de jugar i intentar veure si podem treure els dos punts aconseguirà la permanència.
A les 12 de diumenge començarà aquest Amposta Oar Gràcia Femení. I en futbol sala estem tot just a la tercera jornada de la segona fase, però l'Amics del Pou Incercat no es pot permetre una ensopegada aquest cap de setmana contra el Santpedor, l'equip en qui precisament va tancar la primera fase. Tot i haver perdut efectius, els del Bages són líders, els únics, de fet, que han signat el 6 de 6 fins al moment, mentre que els dels Marinals es van deixar els dos primers punts a la pista de l'Olímpic Floresta. Per tant, des del club tenen clar que no poden fallar, ja que només el primer disputa, recordem, la final per l'ascens a segona B. Tot plegat, el cap de setmana en què s'obriran les portes de forma limitada al públic al pavelló del Nord, i fa referència a Raúl Martín, golejador d'aquest Amics del Pou.
No nos podemos permitir más errores. La liga, como acabamos de decir, es corta y toca ganar. No es una final, porque no se puede decir que es una final, pero sabemos que nos toca apretar los dientes y salir a por todas.
A la primera fase, l'Amics del Pou va empatar 5 contra el Santpedor al pavelló del Nord. En aquest cas, el partit arrencarà dissabte a les 6. I a la fase de permanència, el grup Sarraona visita la pista de l'Alforja, un altre dels 4 equips que ha començat amb una victòria i una derrota. Atenció a l'horari, però, perquè els de Darío Martínez hauran de jugar al Baix Camp diumenge a les 7. Àlex Martínez és jugador arraonista.
Em va ser un diumenge que arribes a casa a les 11 de la nit, que dius, hòstia, si nosaltres hem portat els 3 punts, serà un viatge de tornada molt agònic. Ara, si ens hem portat els 3 punts, segur que farem una miqueta de festa.
Un grup Sarraona, per cert, que des de fa uns dies ja no compta la seva plantilla amb Pep Girvent. L'ex del club ha marxat a viure a Irlanda. I ràpidament, el menú de demà, aquí a l'Hotel Suís, amb l'Adriana Arroyo al capdavant, passarà, sobretot, per la prèvia del Lugo Sabadell, amb les paraules d'Antonio Hidalgo, de Luis César San Pedro, el seu homòleg a la banqueta gallega, i de les estadístiques. A més, no us perdeu la trobada del Sergi Parc amb els capitans de Futsal Pia i de Club Natació Sabadell abans del gran derbi que juga aquest dissabte, de segona B, a les 6, al carrer Garcilaso. Marxem. Menys un minut per arribar a les 3. Rebeu una forta abraçada, salutació del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, del Sergi Garcés i el Sergi Parc a la redacció, i servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell i qui també us envia un petó ben fort. Més esports demà a les 2, insistim, amb l'Adrián Arroyo. Aquest programa el trobareu en uns minuts penjat a les xarxes socials. Que vagi bé, que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.